Ja tenim aquí l'Arnau Tordera. Arnau, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Guille Mikiway. Què tal, Guille? Com estàs?
Bon dia, molt
bon
bé.
Dia. Avui podríem anomenar la vostra secció Restos de sèrie.
Restos... Perquè...
Restos de sèrie, i no només pel contingut, perquè ja he vist que és Madonna i un altre personatge coetani a Madonna, tranquil·lament,
sí,
oi, Arnau?
Contemporani també.
Contemporani, sí,
coetani,
sí,
durant molts anys.
Sí, 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 exacte. I són dues cançons que volíem fer els últims dijous, dues temàtiques, la de Madonna i la cançó que volia fer l'Arnau, de diferents dijous, que per problemes d'últimes hores i tot això, doncs no hem pogut fer. Però vam dir, el recuperarem. I per tant, parlarem de Madonna i d'aquest coetani de Madonna. De quina cançó ens descobriràs avui el secret de l'èxit?
Bé, doncs, ni més ni menys que d'una peça que justament enguany celebra el seu 35è aniversari. És aquesta Born in the USA.
Per fer la pilota, ningú... Ni...
No, de cap de les maneres.
Era el meu estil. 4 de juny va sortir, del 84, va sortir publicada aquesta cançó, aquest àlbum, i has trobat necessari que en el seu 35è aniversari se'n parli.
I a tu ja et sembla bé, eh?
Sí, i només diré una cosa per no ser fanfric i tal. No és, ni de lluny, la cançó que més m'agradi de Bruce Springsteen.
Això ja denota una...
Però no és postureig.
Un fan absolutament veritable.
No és postureig, que ja vagi de contrafan. No és postureig, simplement no m'agrada.
No, però sí que és habitual que el fan més coneixedor d'un repertori d'una banda, doncs habitualment les seves peces més icòniques no són aquelles que han transcendit més mediàticament per molts motius. A vegades sí que coincideix, però bé, en tot cas, jo he decidit fer aquesta perquè en efecte, doncs, en el seu moment...
Callo i t'hi poses tu.
Va ser un èxit. No, la teva intervenció serà absolutament benvinguda en tot moment. Bé, abans de començar, faré un petit esment a les temàtiques sobre les quals versa, entre cometes, la música popular al llarg de tota la història. I bàsicament, des del meu punt de vista, són sintèticament dues, no? I una es podria bifurcar en dos àmbits. És aquesta, la temàtica de l'amor, que diríem que es bifurca en l'àmbit del romanticisme i, òbviament, en l'àmbit de la carnalitat o la passió. I a l'altra contraposició de les temàtiques principals, doncs, hi ha la crítica. És a dir, les cançons històricament s'han fet per aquestes dues coses, per explicar un amor o queixar-se d'alguna de les coses que ens envolten. En aquest cas estem precisament en una de les peces que s'inscriu de manera clarivident a la segona possibilitat, una crítica majúscula. Una peça que està establerta des de la crítica social, cantada amb una ràbia acumulada, desmunta el somni americà. En aquest cas, la peça, malgrat algú la va comprendre equívocament, creient-se que era una exaltació del patriotisme americà, en realitat el que fa és establir una crítica dura, bastant ferma, cap a aquesta realitat americana. Ens dibuixa diversos elements amb els quals és crític la peça. Ja només de començar ens diu que a tan bon punt néixer ja rep el primer cop. Per tant, el fet de néixer americà no és una maledicció. El contacte prematur amb les armes. El protagonista de la cançó l'envien a Vietnam. Allà perd amics i quan retorna no té res. Ho ha perdut tot, no té sentit vital. I en definitiva, el que és la cançó és una crítica absoluta a tota la vocació d'energia, recursos, vides fins i tot, que fan els estats, en aquest cas Amèrica, finalitats que no repercuteixen en res en la millora de les vides dels ciutadans. Bé, la peça, com dic, doncs, s'inscriu en aquest terreny crític, una crítica social ferotge, no?, a la realitat, diguéssim, sí, americana, i ho fa d'una manera interessantíssima, perquè al llarg de la peça només hi apareixen, i això és prou sorprenent, doncs, dos acords. Però no és una cosa creada des d'un punt de vista de la circumstància. Per mi són dos acords molt importants i ara explicaré el motiu pel qual són. De fet, no és només que siguin dos acords, sinó que tota la cançó es construeix i s'articula a través del concepte de dualitat. Anem a fixar-nos en un petit detall. La música acadèmica europea, per dir-ho d'alguna manera, s'ha articulat sempre a través de la relació entre dos acords també, però no són exactament els mateixos acords, sinó que s'ha articulat en la relació entre la tònica i la dominant, el primer grau i el cinquè. Que es deriva entre la relació entre aquests dos acords, doncs la música occidental, diguéssim, va anar evolucionant i va tenir el seu camí. Òbviament aquí estem parlant en termes de Bruce Springsteen, d'una música que té un altre naixement, una altra pàtina sonora, i precisament els dos acords amb els quals es relaciona precisament aquesta sonoritat són ni més ni menys aquells acords que van forjar el que va anomenar-se en el seu moment la música de blues, la música folklòrica americana, la música de tradició afroamericana, de fet, i en aquest cas no sobre el primer grau i el cinquè, sinó sobre el primer i el quart. peça absolutament històrica, una peça de museu, en aquest cas de Robert Johnson, un bluesman, diguéssim, prematur, que va ser un revolucionari en el seu moment, desconegut en certs àmbits, però de gran influència per l'evolució de la música popular, diguéssim, contemporània, perquè en termes generals tots hem anat a veure precisament allò que doncs, la música popular americana va gestar, va tenir influència europea, etcètera, etcètera. Bé, en definitiva, la gràcia és que la peça s'inscriu, com anava dient abans, només amb dos acords, però aquesta dualitat no només s'estableix precisament en l'àmbit de l'harmonia, sinó també en l'àmbit de la temàtica. Precisament, si la peça va ser incompresa o va crear alguna ambigüitat, és perquè s'expressa a través de dos conceptes prou diferents. El primer, com deia, la crítica a aquesta realitat de la societat americana. Quan el gos ens explica aquesta història, ho fa exactament amb els mateixos acords que després exaltarà el fet d'haver nascut, diguéssim, en aquest àmbit territorial concret, en aquest estat, en aquesta suma d'estats, vaja. Però la veritat és que s'hi estableix una diferència temàtica molt evident. Exactament el que hi ha a sota és el mateix. És el mateix en els dos casos, excepte en moments on està fent la intervenció instrumental, però precisament el que fa és aquesta riuada, diguéssim, que se'ns emporta i sobre la qual inscriu precisament la crítica i l'exaltació d'allò que és Amèrica. Precisament l'exaltació no tindria cap mena de transcendència si no es fa precisament en el context de la crítica, i la gràcia és que aquesta exaltació acaba sent doblement criticada precisament per estar en context amb la crítica. Però anem a fixar-nos ara precisament en aquest element melòdic, icònic, absolutament característic de la cançó, que és ni més ni menys que la melodia que interpreta el sintetitzador. Aquí escoltem com interpreta aquesta melodia la part aguda, i canvia la nota de la part més greu, per tant, diguéssim, l'harmonia doncs té un desplaçament. Però si ens fixem exactament en el camí que ressegueix aquesta melodia aguda, veurem que el que fa és suggerir una mica precisament el camí del protagonista. Parteix d'una nota, té un recorregut i torna a la nota inicial. El que passa que quan ho veiem desplegat en l'harmonia, precisament quan torna a la nota inicial, llavors ens presenta la mateixa melodia amb una altra harmonia a sota. I en aquest sentit el que ens explica o ens, de manera inconscient ens transporta és el fet de que aquest retorn no serà mai a una cosa similar de la qual es va partir. És a dir, l'experiència d'aquesta realitat crua d'alguna manera afecta aquest mateix lloc d'origen. La retransmissió de la peça és una descàrrega d'energia absoluta, és un crit de ràbia continguda, que al final acaba explotant en un crit, com veurem. Fixar-nos també en com està cantada, l'estil del boss ja és agressiu en el seu desplegament vocal, però en aquest cas diríem que hi ha un component afegit visceral, no? Alguna cosa que surt de l'entranya i que s'expressa precisament des d'aquesta ràbia a una realitat crua que el toca, òbviament, molt de prop. En aquesta introducció, sintetitzador i també piano, subtil, la caixa 2 i 4. Durant tota la primera part de la peça, la caixa estarà fent, la bateria, vaja, estarà fent aquesta interpretació només. Comença a explicar-nos aquesta història del personatge. Desmunta el somni americà, només néixer, ja rep una patacada, per tant, néixer, com deia, no és una benedicció. I davant d'aquesta realitat el que fa és, precisament, exaltar aquesta procedència, no? Gairebé com una ironia sarcàstica, fins i tot. I fixem-nos també en els cops de bombo i baix que ja estan suggerint alguna cosa interessant, i aquí tota l'artilleria, guitarres elèctriques, òbviament, això és rock dels 80, densitat. Aquí segueix amb aquesta crítica. El personatge va tenir un conflicte, al poble li van posar un rifle a les mans i el van enviar a matar homes crocs. I segueix precisament amb aquesta exaltació patriòtica, irònica, diria. aquí recordem que la part instrumental segueix exactament els mateixos patrons. El personatge retorna, no troba feina a la refineria, tampoc troba el confort de les associacions, diguéssim, pels veterans de guerra. I aquí, un altre cop, aquesta melodia que se'ns va clavant al cervell, aquesta nota que fuig i torna, i quan torna ja no és la mateixa. Atenció també amb els petits detalls del baix elèctric, subratllats per la bateria. Evidentment, aquest tipus d'experiències són tràgiques, traumàtiques, perquè en aquest cas doncs, ens explica la pèrdua, no? Allà hi va perdre un amic que justament tenia un amor, és a dir, aquest amic allà va fer un amor, se suposa, òbviament, que una vietnamita en aquest cas, i per tant, doncs, ens explica que les relacions humanes transcendeixen els interessos, a vegades, dels estats. De l'amic només se'n conserva una foto. Una reflexió final, fixem-nos que ja ha buidat igual que passava a l'inici, no hi ha baix, realment només hi ha la caixa, porta 10 anys sense rumb, ha perdut el sentit de la vida d'aquest personatge. Remarco també la intensitat amb la qual està cantada, ho està cantant de veritat, no hi ha impostura, és a dir, això es nota molt en un artista quan allò que expressa ho està sentint veritablement, i en aquest cas és una peça creada des de la veritat i d'un sentiment absolutament pur. La llegenda que aquesta peça no se la van preparar gaire en la gravació, sinó que tenien aquests dos acords, anaven fent, i aquí es percep una mica aquesta llibertat, el bateria comença a repartir una mica més, breaks més lliures, tenien aquesta melodia, aquesta riuada d'energia. I ens acostem a un moment per mi molt important de la peça, que no conté cap part vocal, però que és a nivell expressiu una meravella, perquè precisament explica, només amb aquest crit que escoltarem, doncs, aquesta ràbia continguda, aquesta energia que surt de les entranyes. Escoltem-lo ara aviat. Que no està ni afinat, no està ni ben fet com a crit musical, però precisament això li dona el seu valor. No és una part, diguéssim, de bellesa, sinó s'articula a través de l'expressivitat. I aquí, atenció, un petit símbol que per mi és realment important. Quan tot sembla perdut, aquí sembla que la cançó s'acaba, quan sembla tot finit, encara hi ha la possibilitat de revertir el rumb i trobar sentit a la vida. Fins i tot per una vida que ha estat destrossada per la vivència de la guerra. I és aquí quan retorna precisament aquest batec, i el que fa el boss precisament és no culminar la cançó amb un final concret, sinó que ens fa un fade-out prolongat amb aquesta melodia que sempre retorna a l'origen, i quan retorna sempre està canviada per l'experiència vital, i al final doncs, ens aporta aquest moment de temps per reflexionar sobre això que ens ha explicat.
Déu-n'hi-do. Bravo, eh?
Bé, és una peça que explica
no l'havia
coses...
deconstruït mai tant com avui.
Jo però tampoc, sí. Era una peça que estava allà latent. La veritat és que a mi m'agrada, però tampoc m'hi havia aproximat des d'aquesta profunditat, i bé, òbviament, quan peces han arribat on ha arribat aquesta cançó, doncs t'ho explica aquest tipus de contingut que té.
El personatge ha anat envellint amb ell, no em refereixo a Bruce Springsteen, que també, sinó al personatge de la cançó, i quan el toca en concert, la part final, l'última estrofa que diu 10 years burning down the road, ho va adaptant i diu 20 years, 30 years, 40 years down the road, perquè ja té 35 anys aquesta cançó.
Paul McCartney ho feia amb When I'm 64. Sí, ho havia fet, perquè clar, la canta en futur, diguem-ne, i ara la canta com
Serrat també ho fa.
Sí, ara que tinc 20 anys, no?
Moltes gràcies, Arnau.